La taula de l'Evangeli.
Bon dia i, com no, bon any nou de 2022 a tothom. Desitgem que sigui ple de vida, de salut i d'esperança per a tots. Gràcies per ser amb nosaltres en aquesta edició extraordinària del programa. Anem a escoltar les lectures de la missa d'aquesta solemnitat de Santa Maria, Mare de Déu, que és el que celebrem avui, i comentar-les amb la germana Marcela Cornejo, religiosa de la Sagrada Família d'Urgell. Bon any i bon dia, germana Marcela.
Bon dia a tots i molt bon any per tots.
I també a mossèn Joan Fenosa, rector de la parròquia d'Ordino, al Principat d'Andorra. Bon any, mossèn Joan, bon dia, què tal?
Feliç any a tots, que Nostre Senyor ens ajudi en aquest 22.
Molt bé. Doncs vinga, posem-nos-hi.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquesta solemnitat de Santa Maria, Mare de Déu, és del llibre dels Nombres i del capítol 6è.
En aquells dies el Senyor digué a Moisès: «Digues a Aaron i als seus fills, beneïu el poble d'Israel amb aquestes paraules: que el Senyor et beneeixi i et guardi, que el Senyor et faci veure la claror de la seva mirada i s'apiadi de tu, que el Senyor giri cap a tu la mirada i et doni la pau. Així interposaran el meu nom a favor del poble d'Israel i jo el beneiré».
Els sacerdots de l'Antic Testament reben l'encàrrec de beneir els fidels que van al lloc de culte, transmetent-los així la benedicció de Déu i la pau. També és per a nosaltres, en iniciar-se el nou any, aquesta benedicció plena de contingut amb la vinguda del Fill de Déu a casa nostra. En tenim consciència del que significa aquesta presència de Déu a casa nostra? Què els hi sembla o què hi apuntarien d'aquesta lectura?
En primer lloc, comencem any. Per tant, comencem calendari. I comencem any amb Santa Maria. Comencem any amb la Mare de Jesús, la mare d'aquest nen que ha nascut a Belém. Per què celebrem, per què comencem en gener? Nosaltres, cristians, hem començat l'any litúrgic amb l'Advent. L'any civil a nosaltres ens ve de Gregori XIII, el 1582. I pensem en el primer mes, el mes de gener, el mes de Janus, que era un dels déus dels genicis, de tots els genicis. Per tant, iniciem un any amb esperança. Aquest és el gran problema que tenim poder avui, que estem una mica angoixats. Quines són les esperances cristianes per aquest any? Que Déu ens beneixi i que ens deixi veure la claror de la seva mirada. A nosaltres, des d'avui. I la calor de mirada de Déu és la benaurança d'estimar, la benaurança del misteri, la benaurança de la pau. Per tant, també és un dia de pau avui. És un dia d'estimar de veritat, de celebrar de que aquest any, amb la ressaca de la festa de la nit, però amb la gràcia de trobar-nos en la família cristiana en la missa.
Germana Marcela, què hi aporta vostè amb aquesta lectura?
Efectivament, com deia mossèn, no? Iniciem aquest any amb la protecció, amb l'ajuda de Maria, Mare, no? Mare de Déu. I jo veia aquests gestos, no? Aquest poder veure la claror de la seva mirada, aquesta pau, no? També veig que, diu, interposen el meu nom, no?, a favor d'aquest poble. Doncs en aquesta intercessió de Maria busquem precisament això, la seva protecció, la seva ajuda. I jo crec que aquest any que estem començant a comunicar això que vam viure aquest gran dia de Nadal és una de les coses més importants que podem fer. Perquè l'hem trobat, hem trobat aquest nen, ens hem trobat en aquest Jesús. Doncs donar aquests gestos als altres és el que posa de relleu aquests signes que pot ser molt senzills, molt quotidians, però que són aquests els que ens fan ser persones testimonis d'aquest trobar de Jesús.
Ens podem preguntar si Déu ens beneix o no aquest any. Si és la pregunta clau, demanem la benedicció de Déu al començar aquest any. Demanem, ja sabem que demanem salut i demanem feina i demanem allò que se'n diu vida i demanem que no estiguem malalts, vull dir, la gent que està al nostre voltant. Però en aquesta societat tan allunyada de la pràctica cristiana, demanar la benedicció de Déu es demana la força per anar endavant com a societat. I uns li diran que això és mite i d'altres li diran que això d'aquí simplement ja ha passat, però en definitiva tots busquem la felicitat. Aquest primer d'any, avui demano de veritat a Maria, la Mare de Jesús, per mitjà de la benedicció del Pare, força perquè la nostra societat vagi endavant. Hi hagi salut a la nostra societat, salut física, salut mental i sobretot salut espiritual.
Uh-huh. Algun apunt més sobre aquesta benedicció? Normalment, que no entre nosaltres cristians, poques vegades, o almenys m'ho sembla, en els ambients on jo visc i em moc, que Déu et beneeixi, no ens ho diem.
Sud-americans, sí.
Sí.
I els francesos.
Aquí la germana Marcela, sí, ja. Que és sud-americana, bé, nord-americana, sí, perquè és de Mèxic, sí. Perdó.
No, no.
Bé, i també els inglesos i els francesos. Els francesos no porten la canelleta a l'hora de la comunió perquè els imposis la mà.
Clar.
I això d'aquí...
I aquí no hi estem acostumats.
No hi és. No
però
hi és.
Per què ha fallat? Per què no ho fem quan és tan important? Perquè... No només el dia de Cap d'Any, el primer dia de l'any, sinó tots els dies de l'any.
Per què no porten la canyeta a la missa? I perquè simplement quan el primer contacte que tenen amb Déu és en el catequesis, tenen 8 anys.
Clar.
Ara hi ha gent que no, hi ha gent que sí, que els porta.
Què diu, germana Marcela?
Sí, clar, nosaltres això sí que lo tenim, no sé, molt integrat. És a dir, tu surts de casa al matí, si te despedeix la mare o no, surts tu. O sea, tu no surts de casa si no t'has signat abans. Uh-huh. Te trobes una persona, te n'adones que té alguna situació, el que sigui. Ja que Déu et beneix. És a dir, sempre estem desitjant aquest bé per l'altre. Sí. I en aquestes paraules tan senzilles i quotidianes, qualsevol situació, qualsevol cosa, sempre, sempre ho fem. Sempre.
Perfecte. Bé, doncs, si els hi sembla, continuem endavant, sí?
Endavant.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
Doncs ara ho fem amb la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als cristians de Galàcia, del capítol 4.
Germans, quan el temps arribà a la seva plenitud, Déu envià el seu fill, nascut d'una dona, nascut sota la llei, per rescatar els qui vivíem sota la llei, perquè obtinguéssim ja la condició de fills. I la prova que som fills de Déu és que l'esperit del seu fill, que ell ha enviat, crida en els nostres cors. Abba, pare! Per tant, ja no ets esclau sinó fill, i si ets fill, també ets hereu, per gràcia de Déu.
Pau escriu als Gàlates que Déu va enviar el seu fill nascut d'una dona i nascut sota la llei de Moisès per rescatar els que vivien sota la llei, perquè obtinguéssim ja la condició de fills. Aquestes paraules ens són estranyes, ens són properes. Què hi dirien vostès, tertulians, germana Marcela?
Pot ser que per a algunes persones sí siguin una mica llunyanes, no? Això de ser fills i de ser hereus... penso que això és el que comporta el misteri de l'encarnació de Jesús, no? Perquè moltes vegades ens pensem, sí, Jesús és el nostre germà i per tant tenim un pare. No hi ha persona que sigui orfe, tothom espiritualment i els que formem la família de cristians tenim un pare, que és Déu. El que passa és que, clar, com pots tu demostrar que tens un pare que es preocupa per tu? Si moltes vegades hi ha persones que tenen experiències dels pares que estan una mica allunyats de les seves vides i, per tant, no pots fer aquesta experiència de dir espiritualment jo sí tinc un pare que es preocupa per mi i que, per tant, això per mi ja és una fortalesa molt gran.
Jo em vaig trobar L'altre dia vaig anar a un restaurant, va vindre un gringo amic meu, i vam anar a un restaurant aquí de l'Andorra, i se'm va ocórrer de una noia a dir-li tus padres, era argentina, eh? Tus padres estaran preocupats per ti. I em va contestar així, però així mateix, és que jo no me hablo con mis padres. Que m'ho dono en compte, és el que és el sentit de la família, que a vegades es perd quan arriben. Tenia 20 anys, eh? No es penso pas que en tingués 50, eh? Perquè em va semblar que estava bastant allà poc ubicada i li vaig dir això. I em va dir, em va contestar així directament, sense conèixer-nos. Per tant, que Déu és pare, què ens ho ensenya? Jesús. I què és pare? De quina manera ens ho diu? En, diria, en anglès en diríem daddy. En català en diríem... pare, però en sentit diminutiu. En espanyol seria padrecito, que ens ho diuen els capellans. Però d'alguna manera és aquest sentit familiar. Déu és pare. En la plenitud dels temps, en aquest Jesús que neix a Belém, és que tota la contradicció, per una part, i per una part hi ha el sentit de que Déu ens estima, per una altra part és la tendresa d'aquest nen que neix a Belém, per altra part la mare que de veritat estima amb aquest nen i que ens estima a nosaltres, és que som grans, hem estat educats amb aquest sentit de que Maria és la nostra mare i que preguem i fem aquesta ejaculatòria, mare, t'ajudeu-me. Això ho fem la gent gran. I com ho sent algun dels meus nebots, en riu. Però que quede clar que ho portem dintre, això.
Efectivament, sí que és veritat que avui dia, no, el tema de la figura paterna, jo penso que està massa condicionada també per l'educació, no? Perquè el dèiem abans, no? Per els valors, per l'educació, per la societat que tenim. Tot això està present ahí. Però el fet de ser pare, de que un fill se tingui, senti aquesta filiació de dir jo tinc un pare, i que el pare també digui és que jo tinc un fill, és que, dir, que també els pares avui dia tenen aquesta, o han de tenir aquesta satisfacció de ser pares de veritat, no? I ser un pare de veritat comporta tota una vida. Canvis, coses, els que viuen els nois, és a dir, hi ha moltes coses que estan en una família involucrats, no? Doncs què s'ha de fer? El que deien abans, no? Què han de ser els pares? Acompanyar el creixement dels fills, perquè tinguin aquesta consciència de que tenen un pare. Si tenen un pare llunyà, no tindran mai aquesta consciència.
Quina és l'herència que rebem del pare? És la pregunta. Quina és l'heretat que rebem d'aquest Déu que és el pare del fill pròdig? I que nosaltres moltíssimes vegades som fills pròdigs. Tenim l'heretat de la gràcia. I la gràcia, direu, això és molt clerical. La gràcia vol dir que Déu ens estima i que està al nostre costat. De la benaurança del trobament amb aquest Déu en el misteri. Quanta gent no ens trobem als iglesias que els tenim obertes, persones sentades pregant allà en un banc. Per tant, la gràcia és la necessitat de Déu en la nostra societat que està allunyada.
D'acord, doncs continuem endavant comentant aquesta litúrgia de la solemnitat de Santa Maria, Mare de Déu, en aquest programa d'edició extraordinària de la taula de l'Evangeli. Doncs som-hi, continuem endavant.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
L'Evangeli d'aquesta solemnitat és de Sant Lluc i del capítol segon.
En aquell temps, els pastors anaren a Betlehem i trobaren Maria i Josep amb el nen a la menjadora. Havent-lo vist amb els propis ulls, van contar el que els havien dit d'aquell infant i tothom qui ho sentia es meravellava del que deien els pastors. Maria conservava aquests records en el seu cor i els meditava. Després els pastors se'n tornaren glorificant Déu i lloant-lo pel que havien vist i sentit. Tot van trobar-ho com els ho havien anunciat. Passats 8 dies, quan hagueren de circumcidar-lo, li posaran el nom de Jesús. Era el nom que havia indicat l'àngel abans que el concebés la seva mare.
relat de l'adoració dels pastors i escena de la circumcisió de Jesús, que es correspon cronològicament amb el dia d'avui, 8 dies després de Nadal. Sobresurt en el fragment que hem escoltat la figura de Maria, que, diu el text, conservava aquests records en el seu cor i els meditava.
Bé, que... la nit de Nadal, l'àngel proclama als pastors: no tingueu por, us anuncio una nova que portarà tot el poble una gran alegria. Avui a la ciutat de David us ha nascut un Salvador, que és el Messies, el Senyor. Les seves senyes són aquestes: trobareu un nen embolqués posat en una menjadora. Avui ens ho recorda l'Evangeli. Parlem de la llei de Moisès, la circuncisió. És el començament de la vida religiosa del ciutadà jueu. Pertenença al poble i al pare, com en revela la seva missió en la seva vida pública: Déu és pare. Com indica el nom que posen al nen, Emmanuel. Déu és enmig nostre perquè ens envia el pare. Pensem-ho avui. Déu és enmig nostre en les nostres comunitats cristianes? El Senyor es fa present en la nostra societat? És la nostra responsabilitat fer present l'infant nat a Belém en la seva vida pública, en el moment àlgid del seu holocaust, en la creu, en l'esperança de la resurrecció, present en l'horitzó de les nostres vides. Jesús ens promet ja en aquest primer dia de l'any: jo estaré amb vosaltres fins a la fi dels temps. És la gran promesa.
Continuant amb l'explicació que ens donava ara mossèn, no? Decia, Jesús és al nostre costat. Realment es fa present en la nostra vida, en la nostra societat. I me fa pensar en els pastors, no? Ells, al veure'l, van anar i diuen, i han contat el que havien vist en els propis ulls. Doncs si nosaltres no som capaços de veure Jesús en la nostra vida, en el nostre món, doncs com podem posar-lo a la, no? A que tothom ho conegui? Penso que hem de demanar aquesta capacitat, que òbviament que és a través de la fe, aquest do que ens da Déu, i el que nosaltres també hem de posar tot el que som, per ser capaços de veure a Jesús avui, en aquest començament d'aquest primer dia de l'any. Veure a Jesús en les persones que tinc al costat i anar a comptar aquesta alegria, com van fer els pastors, no? Que eren les persones senzilles, humils, però van tenir aquesta claritat de poder veure Jesús.
I com veuen vostès aquesta actitud de Maria de conservar aquests records, el Belén, el naixement, la menjadora, el nen, etc., que ella els conservava aquests records en el seu cor i els meditava? Què ens diu aquesta actitud de Maria a nosaltres, cristians d'aquest segle XXI, tan atrafegats sovint amb tants problemes i coses innecessàries tal vegada?
Contemplació, senzillesa, donació, entrega, pau interior. Si és el que necessitem, Maria està serena, no es posa nerviosa per el que passa amb aquella cova, amb aquell corral. Josep l'acompanya i està al seu costat. O sigui, en aquest dia de primer d'any, poder que mirem els pares i s'acompanyen a les mares.
A mi em fa pensar molt això, no? Què és el que realment Maria conservava? Què records tenia Maria al cor de Jesús? Aquesta tendresa, no? Però també la dificultat d'haver estat esperant, no? Quan van huir d'Egipte, quan van fer tant de camí, les mares ja ho havia. Què records tenen dels seus fills, no? Com a referent a Maria, no? Però elles també han viscut aquesta experiència de ser mare, d'esperar un fill. Doncs segurament que guarden el primer dia que el fill va dir la primera paraula, el primer dia que el fill va donar el primer pas. És a dir, són coses que efectivament, ens han de portar a una reflexió més profunda o més espiritual, no? Però que com persones ja tenen moltes dones aquesta experiència de ser mares. I per tant, a partir d'aquí sí que pots anar a veure a Maria i dir, i tu, Maria, què és el que tu has viscut? Jo vull també, no? Conèixer aquesta experiència teva.
Meditar-lo i reproduir-lo a la nostra vida, també, aquesta experiència de Maria, no?
Les mares, encara que tinguem aquestes dificultats familiars, però les mares tenen filles, no? I per tant, en aquest sentit de dona, tornes a posar l'esperança que aquella dona tindrà un dia un fill. Doncs com farà? Què portarà a la vida d'aquest nen?
Clar, clar. Sí, a vegades sembla que no hi pensem en aquesta actitud, i en canvi Maria ens dona ben bé la pauta que ella va fer i que ens convida també a nosaltres. Però preguntem-nos, quantes vegades jo medito en el meu cor, hi ha gent que ho fa, òbviament, però quantes vegades jo medito en el meu cor el que he vist que Déu ha fet en mi i en nosaltres? Quantes vegades ho faig? Ho hem de fer més, no? Ho hem de meditar per veure, extreure'n el contingut que Déu vol transmetre'ns, potser, no?
Sí, sí. I en això, mira, tenim de referència el Magnificat, no? Les meravelles que ha fet Déu en mi. Jo penso que és això, és anar mirant la vida de Maria, però precisament en aquests moments que ens toca viure ara. I tenint-lo de fons sempre.
Buscar un moment de silenci i de pau interior és el que val.
Però també això s'ha de transmetre, aquest silenci, el que contemples aquí, el que medites, això s'ha de transmetre també als altres.
Si ho vius, ho transmetràs. És sempre el mateix. Si no ho vius, és impossible.
Molt bé, doncs hem arribat al final del programa. Hem comentat les lectures de la missa d'aquesta solemnitat Santa Maria Mare de Déu, que és el que litúrgicament celebrem avui. I hem de donar les gràcies a la germana Marcela Cornejo per aquesta presència al programa i també a mossèn Joan Fenosa. Gràcies a tots dos.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.
I demà, doncs, els convidem a que siguin amb nosaltres diumenge, que comentarem les lectures del segon diumenge després de Nadal. Gràcies de nou per haver estat amb nosaltres i quedem que sempre sintonitzaran la taula de l'Evangeli a Ràdio Estel. El programa és una producció dels serveis tècnics de Ràdio Estel. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.